I aquest home que el deixem sol davant del perill és en Jordi Orno. Jordi, bon dia, bona hora. Ara, no te tenia punxat. Digui.
Hola, molt bon dia.
Jordi, avui és divendres, eh?
Avui...
Podem explicar l'anècdota?
Pots explicar l'anècdota perfectament.
És que ahir va ser molt
perquè
bo.
Perquè estava pensant en una altra cosa i ja saps que, desgraciadament, gent com tu i com jo i com molts altres no podem pensar dues coses alhora perquè una de les dues surt malament.
Doncs explicant l'anècdota és que ahir a aquesta hora, que en Jordi sol venir sempre un quart abans que li toqui començar, doncs ahir va fer el mateix. Arriben aquí, jo veig arribar en Jordi i dic, carai, i clar, i li tocava l'altre Jordi, en Jordi Piqué. Vaig arribar a Jordi i pensar, poder parlaran d'algunes músiques que ens posen Jordi relacionades al món del cine, i per això havíem fet venir a l'altre Jordi, però no m'ha dit res, Jordi, perquè a vegades m'ho hagués dit, però bueno, ho veig aquí, que deixa tot tal com fa cada dia, i, bueno, i comença a córrer per aquí. Que arriba en Jordi Piqué, diu, que li toca amb ell. I diu, no, te toca a tu. I dic, que no heu quedat? Diu, no. Clar, després arribes tu i dius, ostres, diu, pensava que era divendres. Sí, no sé per què. Diu, he sortit de la televisió que els hi vaig dir, vaig a fer el programa, vaig a fer la secció, i aquest tampoc m'ha dit res.
Sí, sí, és ben veritat que jo anava ben convençut i, mira, es veu que aquesta setmana amb tots els fenòmens que hi han hagut també han afectat una mica a les decisions. Però bé, avui sí que hi som i estem... Només faltaria que avui m'haguessin descuidat pensant que ahir ja havia fet el programa.
No, ui, ja sigui un més greu. Però va ser tot curiós veure-te i entrar i fer el mateix que fas, que has fet avui,
no? Sí, sí, no, i veure
la
cara d'en Jordi Piqué també va ser...
Sí, sí, clar, el primer que fer, en Jordi m'entra aquí i diu que li toca amb ell i no, demà, i esclar, jo li vaig dir que no heu quedat tots dos junts, esclar, el fet de veure-te tu, i no te vaig dir Jordi, que avui, que no te toca pas avui, clar, el fet que vaig dir avui, pensava, poder han quedat d'acord ells per fer alguna cosa entre la teva secció i la teva, no, relacionar amb pel·lícules.
Ja ho va aprofitar en Jordi perquè no sé quan és, com que ell va per ordre alfabètic, sí. Diu, ja arribarà un moment en què poder ja... lligarà el tema que toca amb tu i podem llavors... I, val, cap problema.
Sí, bueno, tant, a part de l'abecedari fem alguns especials. No? Hem fet especials de boleros, hem fet especials de música, històries de música de la història, vull dir que segurament algun especial de cine i amb la teva presència segurament el farem.
Bueno, hauríem de coincidir amb algun aniversari d'algun compositor d'aquests populars, que llavors sí que val la pena doncs, aprofundir en la història d'un d'aquests compositors, sobretot aquests que la gent, diguéssim, de peu, doncs, el coneix.
Molt bé, Jordi, deixa'm que vull saber la teva opinió. De fet, penso que ja ho havíem tractat, però... dissabte llegia un article en el periòdico que parlava, diu, el cine que ja no es, que no es veu des del cine, el model de Netflix i altres plataformes amb streaming, amb estrenes de pel·lícules en exclusiva, reobre el debat sobre els nous hàbits de consum i el futur de les sales.
Sí, senyor. I els Oscars aquest any s'hi han apuntat.
Per això venien aquí, que s'hi han apuntat. Suposo que hi haurà un dia que hauràs d'explicar les estrenes en el teu programa, hauràs explicat les estrenes que es fan a les sales i les estrenes que també es fan en aquestes plataformes.
No. Si ha de ser per la meva manera d'entendre-ho, no.
Perquè, clar, que hi haurà estrenes de cinema que no es podran veure a les pantalles de cine.
Exacte. Però les pantalles de cine que estan obertes a tothom et permeten anar a comprar una entrada i, en canvi, si l'estrenen per Netflix, és com si l'estrenen per Canal Plus. Sí. Vull dir que no tothom té aquestes plataformes i no pagues una entrada per accedir a aquesta plataforma, t'hi has d'abonar.
Per tant, cada mes.
Per part meva, el cine sempre serà en una sala. Que, evidentment, cada vegada aquestes plataformes agafen més envergadura i que els Oscars els estan donant també cobertura amb el sentit de que una pel·lícula com Mudbound doncs té nominacions i és una pel·lícula que només s'ha estrenat a Netflix. Sí, però, de moment... almenys un servidor, que el cinema a la sala i la informació és de lo que es pot anar a veure a les sales.
Però veiem que això cada vegada doncs, va guanyant força.
Sí, però perdona, us haureu d'abonar a totes les plataformes, eh? Perquè Netflix tindrà les seves, sí. HBO tindrà les seves, Disney Channel també tindrà el seu canal. Per tant, si a casa tens la dona que li agrada el cinema romàntic, a Netflix, a tu que t'agrada el cinema així de, com Joc de Trons, HBO, la mainada que vol Disney, Disney Channel. Bé, aviam... Siguem una mica seriosos.
Bueno, de fet les plataformes aquestes, per exemple, el Netflix, si sóc abonat, també tens gèneres, no? Tens el gènere infantil, tens el gènere...
Sí, sí, però la que Disney Channel faci el seu canal, a Netflix només disfrutarà del seu catàleg. Sí. De les noves no tindrà ni una. No.
És que hi ha algun intercanvi que facin alguna cosa,
exacte,
algun acord.
El dia que HBO, que ja hi és... les seves produccions només siguin per ells, les altres plataformes no en veuran ni una. O sigui que, compte, tu, ara sí, però si la cosa va avançant, tingueu en compte de que o us aboneu a mil i una plataformes, i ja no ho dic, ja ho dic enfotent-te'n, perquè és que arriba un moment en què ho has de dir-ho així, o resultarà que el que a tu t'interessa pues, no ho veuràs perquè la plataforma a la que estàs abonat no té aquella aquella sèrie, aquella pel·lícula. Bueno, doncs, aviam, a on t'arribarem?
Però, clar, aquí diu, es reobre el debat sobre els nous hàbits de consum i el futur de les sales.
Ah, no,
perilla
no,
el futur de les sales?
Evidentment, el futur de les sales perilla en el sentit en que cada vegada hi pugui haver-hi més directors i actors i productors de prestigi que s'aboquin a produccions en què s'estrenin en exclusiva en aquestes plataformes. Però bé, jo confio en que la producció cinematogràfica sigui prou àmplia perquè, bé, de tant en tant alguna d'aquestes se'n vagi a plataformes, però la majoria encara siguin per anar amb cinema, sobretot tenint en compte de que ara la majoria del cinema ja és digital, el cost de la producció es redueix perquè ja no hi ha la necessitat de fer les còpies amb suport físic. Per tant, no ho sé, jo em sembla que hi haurà un moment en què conviuran. També quan va néixer la televisió, semblava que seria un cop molt dur pel cinema. Quan va néixer el vídeo també seria un cop molt dur pel cinema. És que hi ha hagut sempre episodis de la història audiovisual que semblava que el tradicional, com era anar a una sala de cinema, es veia amenaçat per un altre mitjà. I sempre ho han anat superant. Clar, evidentment, la crisi... no la crisi, però sí que la disminució d'espectadors ha anat progressivament augmentant en mesura de que hi ha hagut més oferta per part d'altres, però continuen coexistint.
Això irà bé per al cinema, que potser doncs, a l'hora de fixar els preus s'haurà de repensar-ho, de dir, ostres, estem competint contra aquests, potser dels... o potser el preu del cine, si val tant ara, potser el baixaran més o no té...
Evidentment, la competència pot afavorir que no que s'abaixi, però que s'estanqui. Que el preu s'estanqui i llavors, esclar, si tu has de competir amb plataformes que abonant-te per una quantitat al mes doncs tenen opció de veure estrenes la gent es conforma a veure les estrenes segons quines estrenes amb la pantalla que tenen a casa seva.
Netflix, la més barata, val 9 euros. A mesura que es poden compartir amb més pantalles va pujant el preu. No, pensa que són 9 euros al mes. El cine què te val ara? 7, 8 euros?
El cine val 8 i mig. A les capitals, eh? El 7 i mig, me sembla que val en cinemes, no sé, tipus Figueres i tal, però a Girona em sembla que val 8 i mig.
El cinema Montgrí, que vas entre 6, 7 euros?
El cinema Montgrí, em sembla que val 6...
Jo sí, sé que, sí. com virat a Camprodon, era 6 euros.
6 euros.
6 euros valia, parlo del 2016.
No, vols que el digui, soc sincer, no t'ho puc dir, perquè tinc un abono.
Tens l'abono.
I amb aquells abonos, tens l'abono i quan se t'acaba el renoves i ja està. Però, esclar, llavors, amb aquests abonos, el preu de l'entrada surt més barat. Però bé... sí que sé això, de que a Girona el 8 i mig, a Figueres em sembla que el 7 i mig, i així... Però bé, de totes maneres també t'hi diré una cosa, que la major part del negoci i les sales de cinema el fan amb el que venen a part de l'entrada. Perquè, no sé si ho he explicat mai, que el que és el valor de l'entrada, el tant per cent molt important se'n va cap a la distribuïdora i a la sala del cinema es queda una part molt... molt petita. Per tant, els cinemes amb el que fan el verdader negoci és amb la venda de
les crispetes, les coles, les xutxes i tot això.
Que jo sempre he abogat perquè hi hagués un dia a la setmana que fos el dia sense fresses. I ja m'has entès.
I tant. Perquè hi ha gent que, escolta'm, quan se li comença a acabar el refresc de col i comença a xerrupar...
De la mateixa manera que hi ha el dia de l'espectador, el dia del cinema... Doncs que hi hagués el dia sense fresses. En els trens hi ha vagons de silenci, que hi ha allà, sembla ser que no, els mòbils o la gent si parla no pot parlar... Allà, pues, un dia del cinema sense fresses.
Sense fresses. Faria bé. És una bona proposta. Molt bé, doncs aquest era el tema, aquest cinema, serà el futur, això, acabarà amb les sales de cinema, doncs, bé, ho veurem com va evolucionant tot, però què, han passat tantes i tantes coses que algunes ja no ens sorprenen. Bé, Jordi, abans de passar les estrenes, direm que cap de setmana, diumenge, hi ha allò dels Oscars.
Cap de setmana gran.
Cap de setmana gran de cinema, i com cada any, t'esperarem dilluns perquè ens vinguis a fer la crítica de com ha anat la cerimònia i què t'ha semblat els premis que s'han anat donant.
He sentit a dir que Warren Beatty i Faye Dunaway tornen a estar convidats a donar un premi.
Ho escoltava aquest dematí.
Jo apostaria a que, tenint en compte com són aquesta gent, sortiran a fer-se una paròdia d'ells mateixos. Mira, no ho sé.
No. I que no li donin el premi al que el viento se llevó.
És que surti... Bueno, això ja... jo només sé que siguent com són, que són capaços de sortir a demostrar que, bueno, que es van equivocar, però que no tenen cap manera de mena de rubor a compartir-ho i a fer-se una mica d'autocrítica, però en plan de broma. Jo estic esperant a veure ja quina manera ho encaren.
Molt bé. Doncs tot això dilluns ho sabrem. En Jordi és el dia de l'any que quasi no dorm. Perquè és que això acabarà més o menys?
Acaba al voltant de les 6 del matí.
A les 6 del matí. Quasi és allò que te poses al llit i ja has de tornar a aixecar-te al moment que ja t'has girat, no? Per posar-t'hi bé.
Bueno, ja és un dia que...
És un dia a l'any.
Exacte. Més... En fi, jo sempre ho he dit el mateix. Hi ha gent que s'aixeca per veure la NBA...
Sí, carreres
de curses de
cotxes i motos, depèn de quin lloc.
Que les fan a Austràlia...
Sí, tant.
Per tant, doncs, bueno, mira, cada loco con su tema.
Exacte. Molt bé, doncs anem amb els temes que ens toca ara parlar aquests 10 minuts, que són les estrenes d'aquest cap de setmana, que és el que podem anar a veure al cine. Jordi, tindrem pantalles per totes les estrenes?
No.
Aquesta vegada no?
No, aquesta setmana no. Però aquesta setmana també podran triar, perquè hi ha títols una mica menors, d'aquests que, bueno, que la majoria de sales comercials deixen perquè siguin aquestes sales més, diguéssim, exclusives, i sempre he parlat, per exemple, en aquest cas del Truffaut, o en el cas del cinema Montgrí, doncs el Cine Club Torroellenc, que és una ànima, una bona arma per ensenyar aquests títols que fora del circuit comercial després es poden visionar, i en aquest cas, doncs, aquí a prop també tenim el Cine Club Torroellenc, que ofereix a vegades la mateixa pel·lícula que després projecten en cinema comercial en versió original.
Sí. I el Truffaut encara s'ho de viu, eh?
El Truffaut, sí, perquè el Truffaut és un cinema destinat a una gent i unes persones determinades. Ja el gestiona l'Associació de Crítics Cinematogràfics de Girona i Província. En fi, és un altre concepte de manera de veure el cinema. Les sessions no són com el cine comercial, que durant tota la setmana tens uns horaris. Aquí no, aquí van alternant alguns títols de tarda amb la nit.
És un tema que en podem parlar un dia, d'aquests cinemes en versió original.
Exacte, és un altre. I ara, cada vegada més, les sales comercials fan això. alguna de les... una de les avantatges que ha donat el cinema digital. Que no necessites tenir una còpia en versió original i una còpia en versió doblada, sinó que la mateixa còpia li pots dir la vull en versió original, i pam, i tal.
Te la pots dir, la vull en alemany, no? La vull en francès, no?
A menys que passin coses rares, que la còpia que t'envien no disposi de la versió que tu t'interessa. Però, bueno, això pot passar de tant en tant. Lo normal és que la còpia que envien, si té doble versió català i castellà, doncs ja hi sigui, que si hi ha versió original subtitulada també hi sigui, com els DVDs que anem a llogar, que es donen aquestes opcions. Clar, això ha facilitat molt que les sales comercials posin un horari per passar la pel·lícula en versió original, que és una pel·lícula comercial, en parlo jo, no és de l'estil Truffaut, sinó és l'estil, no sé, aquesta, per exemple, de Todo el dinero del mundo. En les sales comercials pots anar a veure en una de les versions en versió original.
Molt bé.
Ja està, i ara dit això, doncs continuem, reprenem el fil del que dèiem de les estrenes. Jo els comentaré i després diré si aquesta la podrem veure de tot arreu o no.
Vinga.
Tenim diverses que són basades en fets reals. Per exemple, tenim El caso de Cristo. El caso de Cristo està basat en un periodista, Lee Strubel, que era un periodista del Chicago Tribune, que havia sigut premiat per molts treballs de recerca. I arribarà un moment en què la seva vida canviarà quan la seva dona es converteix a la fe cristiana, cosa que ell, que és un ateu convençut, doncs no acaba d'acceptar-ho. És llavors quan agafa el repte d'investigar sobre un dels misteris més grans de la humanitat, que és l'existència de Déu i de Jesucrist. D'això, de quin va sortir un llibre, aquest llibre es va convertir en un best-seller, i d'aquesta història se n'ha fet la pel·lícula. No és que hi hagin actors molt coneguts, però la història és aquesta, i potser algú li sobrarà, doncs, aquest periodista i aquest llibre que es va escriure. Animació també la tenim, doncs, amb dues pel·lícules. L'Hijo de Bigfoot, que és una pel·lícula d'animació convencional, que és de nacionalitat belga, i que ens parla, doncs, d'això, del Bigfoot i del seu fill, que no sap per què el seu pare ha desaparegut, i el seu pare ha desaparegut perquè el seu pare és el Bigfoot, i quan es retroben, doncs, se'n donarà compte que això de ser Bigfoot és hereditari. Pel·lícula per tots els públics, per familiar. I l'altra pel·lícula d'animació, ja no sé si està per tots els públics o per molt amants d'aquest gènere, que és el manga, doncs és Fairy Tail, Dragon Cry. És una pel·lícula d'adaptació d'un manga japonès i que, doncs, l'any 2009 ja se'n va fer una sèrie de televisió. Pel·lícula estil Bola de Drac, amb lluites i amb aquestes imatges d'aquests dibuixos japonesos tan característics. Continuem amb una altra pel·lícula basada en fets reals. Héroes en el infierno. És una pel·lícula que parla d'un fet que va succeir a Arizona, en un poble i una zona d'allà, i un cos de bombers locals que es va haver d'enfrontar a un dels incendis més devastadors de la història. La pel·lícula explica, doncs, les seves accions, també alguna altra tragèdia, i de com es van convertir en herois aquest grup de bombers locals. Aquí sí que hi tenim un repartiment conegut, amb Josh Brolin, Miles Teller, Jeff Bridges i Jennifer Connelly. Ja són actors força coneguts. Una altra pel·lícula amb actors coneguts és La última bandera. La última bandera és una pel·lícula que ens parla de dos exmarins veterans que han d'ajudar un seu amic que ha perdut el seu fill a la guerra d'Iraq, i, bueno, doncs, l'ajuden en els tràmits i a la manera en que, quan el seu fill sigui repatriat, doncs el que poden...
És mort, el fill.
Sí, sí, el fill s'ha mort a la guerra d'Iraq. I bé, entre tots tres, doncs, intenten, a part de quan el repatriïn, doncs, que no vagi per segons quins derrotés el tema. Pel·lícula dirigida per Richard Linklater. Aquest director és el de Antes de l'amanecer, anochecer i Antes de l'atardecer, una trilogia que va tenir molt d'èxit a la pantalla. I el repartiment, doncs, Steve Carell, Bryan Cranston i Lawrence Fishburne. O sigui que un repartiment potent. I ens anem, doncs, al cinema espanyol amb Errementari, que és una pel·lícula produïda per Àlex de la Iglesia, de terror i fantasia, ambientada en el País Basc profund, sobre un ferrer que viu en el fons del bosc i que el poble diuen que és l'origen de tota una sèrie de problemes, de pactes demoníacs i de misteris que succeeixen en aquella zona. Tot això està ambientat al 1830-33, després de les guerres carlistes. La curiositat és que l'actor principal és Eneko Sagardoy, que va guanyar el Goya a millor actor revelació per Andia.
Andia, el mateix actor d'Andia.
Exacte. I l'altra pel·lícula espanyola és Sin Rodeos, que està...
És la més mediàtica.
S'està promocionant molt. Maribel Verdú protagonitza aquesta pel·lícula, interpreten aquesta dona, doncs, que ho té tot, té una vida plàcida, però està ben completament angoixada, i les coses se li complicaran quan es pensava que els podria solucionar, quan visita un curandero que interpreta Santiago Segura, que n'és el director, i que li recepta una poció a base de plantes, però que se l'ha de prendre amb una regularitat que ella, doncs, no en fa massa cas, i això li provoca tota una sèrie de reaccions que fan passar una estona divertida. Val a dir que en la pel·lícula intervenen una gran quantitat de cares molt conegudes del panorama
del món de la faràndula.
El panorama mediàtic. Sí. El que passa amb les pel·lícules de Santiago Segura, quan feia Torrente, que apareixia, aquí passa exactament el mateix. I he deixat al final a Gorrión Rojo. Gorrión Rojo és una pel·lícula d'espionatge, una pel·lícula de suspens, sobre, doncs, un sistema de reclutament d'espies soviètics que convertien en els joves que reclutaven en gorriones. Els gorriones eren uns espies, uns agents que, a partir de la seducció, aconseguien, doncs, treure informació en els espies, en els agents enemics. La pel·lícula està dirigida per Francis Lawrence i està protagonitzada per Jennifer Lawrence, valgui la redundància, Joel Edgerton, Jeremy Irons, Matthias Schoenaerts i Charlotte Rampling. I hasta aquí hem arribat amb les estrenes d'avui.
I acabem amb el cinema mongrí.
I el cinema mongrí, doncs, aquesta setmana, animació amb Cavernícola. Recordem aquesta pel·lícula ambientada a l'edat de pedra, i com, doncs, aquest habitant de les cavernes s'ha d'enfrontar juntament amb la seva tribu a uns enemics, però no és que siguin enemics, sinó que és l'evolució, perquè els enemics amb qui s'han d'enfrontar són els que ja pertanyen a l'edat de ferro o l'edat del bronzo. Per tant, aquí amb clau de molt de modernisme, tot s'ha de dir, el que hi ha afegit a la pel·lícula, ens explica aquest enfrontament. I l'altra pel·lícula és Los Archivos del Pentágono, pel·lícula que està dins les llistes de nominacions als Oscars, recordem, basada en el fet real de quan el Washington Post es va trobar amb el dilema de publicar aquests arxius que se li varen filtrar i que, doncs, era una decisió difícil, doncs representava enfrontar-se amb tota la maquinària del govern del moment, que era el Nixon, però els papers venien ja de Johnson.
Molt bé, doncs ens estem ja menjant temps de l'informatiu. Jordi, no tenim res més, ja ho saben els oients, a les 8 de cine, demà repeteixo a les 4, i en Jordi, que l'esperem dilluns perquè ens expliqui tots els adjuts d'aquesta cerimònia dels Oscars. Jordi, bona setmana i fins dilluns.
Molt bé, doncs bon cap de setmana i fins aleshores. Adéu-siau.